Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Un de cada 10 nens que neix a l'estat espanyol és fruit d'un tractament de fertilitat. Segons diuen les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el 2021 van néixer 33.500 nens fruit d'inseminacions artificials o fecundacions in vitro, uns tractaments que han proliferat per les edats en què les dones tenen les criatures i per problemes en la qualitat del semen dels homes. Abordem aquesta qüestió conversant amb la doctora Laura Costa, que és ginecòloga de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Doctora, repassàvem aquestes dades. Entenc que aquestes dades es tradueixen en que cada cop hi ha més dones, més parelles, no?, que arriben a les consultes amb problemes, no?, per tenir criatures.
Sí, bé, de fet, una miqueta les parelles potser són les mateixes, el que passa és que ha canviat les característiques de les mateixes, no? Llavors, per això hem de recórrer cada vegada més a les tècniques de reproducció assistida.
Què vol dir que han canviat les característiques?
Vull dir que cada vegada, com molt bé has dit al principi, la recerca de gestació es produeix amb edats més avançades, no? I això és el factor clau, no?, d'aquest increment de les tècniques de reproducció en el moment actual.
Perquè ja sé que en aquests casos segurament parlar de causes no és, no? Però o sigui, un dels motius pels quals cau recórrer és sobretot la dona, és a dir, no hi ha problemes d'infertilitat també en els homes que impliquen que no hi pugui haver embarassos?
Sí, evidentment els dos factors són molt importants, però jo crec que el punt clau en aquests moments, doncs sabem que la qualitat ovocitària dels òvuls és molt més depenent de l'edat de la dona, crec que el punt clau és el retras en la recerca de gestació i l'edat en què les dones doncs, comencen a buscar, no? Llavors aquí cal afegir també aquest empitjorament de la qualitat del semen, però com he dit el punt clau continua sent l'edat de la dona en el moment de búsqueda de l'embaràs.
A partir de quan podem considerar que estem tenint un problema per concebre? És a dir, a partir de quan hem de començar a buscar ajuda professional?
Bueno, de fet, clàssicament, això s'ha considerat tant des de l'Organització Mundial de la Salut o la Societat Espanyola de Fertilitat. Fins als 35 anys es considera que un any és el temps en què podem esperar per buscar ajuda, excepte que hi hagin causes que ja sapiguem o algunes malalties de base que hagin de buscar abans ajuda. A partir dels 35 anys, sí que avui en dia, i tant una mica per la demora que pot haver-hi a nivell públic en l'accés a les tècniques de reproducció, com per això que hem dit de l'empitjorament de la qualitat dels òvuls, a partir dels 6 mesos ja es considera que es pot començar a consultar un professional.
I quines proves se li fan a una parella quan arriba doncs, amb dificultat per concebre? Què és el que se li fa a aquesta parella? Què s'analitza?
Sí, així d'entrada, com a estudi bàsic, diguem-ne, de la parella, doncs sempre fem una analítica hormonal a la dona amb una ecografia basal on busquem sobretot com està la reserva dels òvuls, no? Això són mesures indirectes, però són les úniques que tenim per valorar com està la reserva ovàrica, diguem-ne, i en l'home, d'entrada, se li fa un estudi de la qualitat seminal, un espermiograma, això com a mesura molt bàsica. A partir d'aquí, en funció dels resultats, doncs moltes vegades ja anem a buscar com estan les trompes de la dona, que és el lloc on es produeix realment la fecundació, depenent del tipus de tècnica de reproducció, si és que pensem que anem cap a una tècnica de reproducció, que li puguem oferir. Altres vegades, i depenent de l'edat de la dona, potser amb aquestes dues informacions ja en tenim prou per proposar un tractament lleu, o altres vegades ja no ens caldrà perquè hem d'enviar la pacient o la parella a un altre tipus de tècnica. És a dir que l'estudi bàsic sempre és un estudi de la qualitat del semen, de la qualitat o de una mica de l'estudi del semen i l'estudi de la reserva ovàrica de la dona.
Uh-huh. A partir d'aquí deia, hi ha un tractament lleu? És un tractament farmacològic, el lleu?
Clar, hem de tenir present que a vegades parlem de parelles ja directament, hem dit això de l'edat, no? Però hi ha altres casos de pacients més joves que potser la pacient té un problema amb l'ovulació per una malaltia que es diu el síndrome de l'ovari poliquístic, que també és força prevalent en el nostre context. Llavors, en aquests casos, com a tractament d'entrada, si és una noia jove, doncs el tractament lleu és farmacològic perquè es tracta de fer una inducció de l'ovulació, no? A veure, tots sempre estem parlant de hi ha tractaments amb uns mínims riscos d'hiperestimulació de l'ovari o a vegades de més d'un fol·licle, però aquest seria la cosa més lleu. Clar que aquestes, com he dit, serien les mínimes pacients a les que podem oferir un tractament, perquè la majoria hi hem d'anar cap a un tractament una miqueta més complex, un pas més endavant, no?
Els tractaments més coneguts són la inseminació i la fecundació in vitro. En aquests moments, a l'Hospital de Sabadell tinc entès que només es poden fer inseminacions, oi?
Sí, sí, sí. Això és un tema d'acreditacions del Departament, de la Generalitat, i, de fet, els hospitals públics d'aquí, amb la província de Barcelona, acreditats per fer fecundació in vitro, són a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital Clínic i a l'Hospital del Vall d'Hebron, i llavors hi ha alguns altres, en aquest cas del Vallès Occidental, només som nosaltres els que estem acreditats per fer inseminació artificial conjugal. Sí.
Per tant, diguéssim que la part de la feina que poden fer al taulí es concentra en això, però entenc que des del sistema públic de salut, si hi ha una parella en què una inseminació no li funciona i s'ha de fer una fecundació in vitro, entenc que se la deriva on se l'hagi de derivar i que es pot fer aquest tractament, no?, des del sistema públic de salut.
Sí, sí, el que passa... Sí, sí, evidentment. El que passa és que hi ha uns criteris d'accés a cada una de les tècniques de reproducció, no? És a dir, que no totes les parelles poden ser candidates a un tractament públic, de reproducció. Això també ha de quedar clar, que hi ha un límit d'edat materna en el qual es pot accedir al sistema públic, o també altres casos en què potser la parella ja tingui un fill en comú, que en aquests moments, segons el protocol d'estudi i tractament de reproducció assistida del Departament, doncs tampoc hi tindrien accés. Però per la resta d'altres casos, i també voldria dir per la dona sola i per les parelles homosexuals, doncs també tenen accés a les tècniques de reproducció assistida públiques.
Per tant, doncs aquesta opció existeix. De llistes d'espera...
Bé, si parlem d'inseminació artificial en el nostre entorn, com he dit que aquí al Vallès Occidental podem oferir aquest tractament, no ho en tenim, més que el que seria la demora en l'estudi, que sempre pot trigar uns 4-5 mesos, i des de que arriba la pacient, des de l'àmbit dels ESIRS o atenció primària, però el punt és amb la fecundació in vitro, que aquí sí que parlem d'uns 18-24 mesos fins al moment actual, i en funció d'una miqueta el que s'oferti cada any de cicles de fecundació in vitro a través del departament. Però més o menys sempre oscil·lem entre aquests 18 i 24 mesos per el que és una fecundació in vitro pública.
Hi ha alguna mena d'acompanyament psicològic en tot aquest procés? Li dic perquè, repassant informació, no, sobre aquesta qüestió en les últimes hores, he detectat, no, que és un tema, doncs, que genera realment molta incomoditat, no, psicològica per les parelles, no, i que genera molta afectació. No sé si se'ls ofereix alguna mena d'acompanyament psicològic.
Bé, això, doncs, com moltes altres situacions, no, que es pot requerir, doncs, un acompanyament psicològic, és un punt encara una mica feble dintre de la sanitat pública, doncs, per el que suposa de llistes d'espera, aquest accés a atenció psicològica, però sí que hem començat, doncs, en l'últim temps, almenys en el nostre àmbit, doncs, en algunes parelles que veiem, doncs, un nivell d'estrès una mica més elevat, o inclús hem fet algunes vegades enquestes que la parella o tant la dona com l'home ens han de contestar per veure quin és aquest punt d'ansietat que els genera, doncs sí que tenim la possibilitat, encara que no de la manera que potser voldríem, amb la freqüència que voldríem, de remetre'ls a una atenció psicològica, com a mínim per poder, doncs, avaluar o, bueno, parlar-ne una miqueta més, doncs, des del punt de vista, a vegades, dels hospitals i la consulta. Per més que estiguem especialitzats, potser no disposem de més temps per oferir aquest recurs, evidentment, que nosaltres pensem que és molt important, no?, en el context d'aquestes parelles.
Doncs moltíssimes gràcies a la doctora Laura Costa, ginecòloga de l'Hospital de Sabadell, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Seguim repassant d'altres necessitats. Escoltàvem que l'Hospital de Sabadell ofereix doncs, aquestes inseminacions, però que no ofereix altres tractaments, tot i que, insistim, en el sistema públic de salut complint alguns requisits doncs, sí que es poden fer aquests tractaments, però a la ciutat doncs, hi ha altres centres on sí que els fan. I seguim repassant doncs, aquestes necessitats i també alguns tractaments que s'ofereixen per fomentar la reproducció assistida. Ho fem parlant amb la doctora Isabel González, especialista en reproducció assistida de Deixeus Dona Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia, Mireia, com estàs?
Molt bé, aquí fent ràdio, que és el que ens agrada.
Aquí tengo mi café en mano, eh?
Perfecte. Doctora, quin és el perfil de dones que accedeixen als vostres serveis?
Bueno, mira, nosotros tenemos un perfil de paciente en el cual pues tenemos tanto pacientes que desean un tratamiento de donación de óvulos, pacientes con deseo reproductivo, que muchas veces son pacientes de una edad que ronda los 40 años. También hacemos tratamientos de pacientes que van a, los que van a donar óvulos, preservación de fertilidad y parejas femeninas que desean tener bebés y también pacientes sin pareja que también desean cumplir ese sueño bonito de ser mami. Tenemos una amplia variedad de pacientes que consultan a nuestro centro.
Uh-huh. I quins són els motius d'infertilitat que presenten les parelles que arriben a la clínica per infertilitat? Quin és el punt més comú? Què és el que acostuma a passar?
Bueno, realmente durante estos últimos años hemos visto que la maternidad se ve un poco retrasada, bueno, ya sea por temas laborales, económicos, conciliación familiar, y evidentemente el retardo de la maternidad tiene un efecto negativo tanto pues en la cantidad de los óvulos como en la calidad. Y una de las primeras causas es la edad avanzada, con lo cual pues es una de las primeras causas. También hay factores masculinos que pueden pues favorecer pues lo que es la causa de la infertilidad como tal o esterilidad.
Uh-huh. Per tant, al final és un còctel, no? També entenc, sí. La dona es fa més gran i els òvuls són potser pitjors, per dir-ho d'alguna manera, sí. I s'assuma doncs, al fet que l'home doncs, tampoc té el semen de la màxima qualitat possible.
És correcte, sí.
Parlem d'aquesta reserva ovàrica, també parlàvem amb l'altra doctora, deia que es fa una prova d'aquestes característiques, no? Això com s'analitza? Com se sap com és la reserva ovàrica de la dona?
Vale. Primero que nada, pues podemos definir como la reserva ovárica esa cantidad de óvulos que tenemos, ¿verdad?, en nuestra vida reproductiva y que esto ya viene desde antes de nacer, estando en el vientre materno. Y que a medida pues que van pasando los años, pues esta reserva se va disminuyendo y se ve mucho más manifiesta a partir de los 35 años. Y se evalúa pues con dos pruebas muy sencillas que las podemos pedir a nuestro ginecólogo, que es una hormona, que es la hormona antimuleriana, que se expresa en la corteza del ovario, en los folículos preantrales, y una ecografía de recuento de folículos antrales, que el momento ideal es hacerlo entre el tercer y quinto día de regla. Entonces, con estos dos parámetros muy sencillos, podemos valorar cómo es esta reserva de óvulos, y claro, sí también tener en cuenta, muy importante, que la reserva ovárica, la antimuleriana, no es un marcador de embarazo, más es un marcador de números, de cantidad, básicamente. Y hay que tener muy en cuenta pues la edad de la paciente junto con la reserva.
Clar, perquè ara vostè deia, hi ha gent que ve a fer donació, no? A congelar-se els òvuls, ha arribat
sí,
un moment
sí.
del... Això és una
sí.
qüestió que passa molt sovint, cada vegada més?
Sí, de hecho, las últimas estadísticas en nuestro centro del 2019, aproximadamente el 10% de las pacientes vienen por preservación de fertilidad. Sí que es verdad que el 2020 fue un año un poco atípico por la pandemia, aún no tenemos cerradas las memorias del 2021, pero sí nos hemos dado cuenta que después de la pandemia ha habido un alce bastante importante en los tratamientos de preservación de fertilidad. Pienso que también a lo mejor pues la información con respecto al boca a boca de las pacientes que vienen a consulta y oye, le van diciendo a sus compañeras, mira, mírate la reserva, pues aumenta, porque como te digo anteriormente, como retardamos la maternidad, oye, la preservación de la fertilidad es uno de los tratamientos que hemos visto que ha aumentado la frecuencia en las visitas.
Uh-huh. ¿Qué vol dir preservación de la fertilidad? Es decir, ¿qué es fa?
Bueno, para mí, yo siempre cuando hablo con mis pacientes les digo que la preservación de fertilidad es como congelar el tiempo, ¿vale? Es un tratamiento en el cual vamos a dar una medicación, ¿vale? Y hacer que los folículos que están en nuestros ovarios crezcan y después a través, pues, de una pequeña intervención ambulatoria sacamos estos óvulos y los vamos a vitrificar, ¿vale? Idealmente hay diferentes parámetros en función de la edad en el momento de preservar los óvulos. No recomendamos la preservación después de los 40 años porque, por lo que les comenté anteriormente, de la calidad ovocitaria, ¿vale? Y son óvulos que se mantienen vitrificados y que actualmente con las técnicas de vitrificación pues tenemos unas buenas tasas de descongelación al momento de que los queramos usar. Pueden mantenerse vitrificados durante largo tiempo y al momento pues que se desee pues usarlos, recurrir a ellos.
Hem parlat de la inseminació, l'hem repassat amb la professional de l'Hospital de Sabadell. En el cas de la fecundació in vitro, és un procés més complex?
Sí, realmente cuando nosotros hablamos de técnicas de reproducción asistida, hablamos de los grandes grupos, la baja complejidad, en donde encaja acá lo que es la inseminación artificial que mi compañera anteriormente conversó, y la fecundación in vitro es un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, que básicamente aquí vamos a dar un tratamiento hormonal a dosis ajustadas en cuanto a la reserva ovárica, ¿vale? Y haremos que todos esos folículos que están en nuestros ovarios crezcan y posteriormente los vamos a sacar a través de la vía vaginal. Una vez que se sacan los óvulos, en ese mismo momento se unen con el espermatozoide y vendría a ser lo que es la fecundación. A lo largo de este proceso en el laboratorio podemos ver la evolución del embrión y hay días claves, uno que es el día de la fecundación, luego el día 3 que es el desarrollo de los embriones y finalmente el máximo desarrollo del embrión que es el estadio de blastocisto, que es ahí donde se pueden vitrificar o hacer la transferencia en fresco.
¿Qué es el que es más recomendable, hacerlo en fresco o dejarlos vitrificar?
Realmente la tendencia actual es la vitrificación, ¿vale? Como dije anteriormente, los medios que usamos en los laboratorios de vitrificación son de una alta tecnología y preferimos ahora la vitrificación porque así podemos más adelante en un próximo ciclo preparar de mejor manera el útero para el momento de la implantación y además podemos evitar complicaciones en los tratamientos de reproducción asistida como es el síndrome de hiperestimulación ovárica.
Per tant, que la dona, per dir-ho d'alguna manera, descansi, ens dona que el seu cos torni a l'estadi zero, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, es correcto, es correcto. También pensar que los tratamientos de reproducción, en este caso la fecundación in vitro, hay hormonación, pueden haber cambios emocionales en las pacientes, ¿sabes? Sensación pues de hinchazón, y claro, toda la parte emocional que acarrea venir a los controles, pasar por la punción, toda esa incertidumbre de cómo va a ir el ciclo y claro, desde el punto de vista también emocional es como, oye, comenzar como de cero y a que vaya mejor, por supuesto, el ciclo.
I en aquest sentit, aquesta aturada ha demostrat en certa manera millorar els resultats, és a dir, el fet de permetre que la dona s'esperi aquest temps per tornar a posar aquests embrions fa que vagi bé a nivell de com funciona aquest embaràs a posteriori?
Mira, no, con la vitrificación y la transferencia en diferido, realmente pues no hemos tenido diferencias significativas en qué va mejor, si transferir en fresco o transferir al ciclo después. Realmente las estadísticas van a la alza de la vitrificación en los últimos tiempos y va muy bien el ciclo, realmente. Uh-huh.
Per tant, estàvem en aquest moment. A quins efectes té per les dones aquest procés? És a dir, vostè parlava ara de medicació, parlava d'una operació ambulatòria. Entenc que hi ha afectacions psicològiques i fins i tot, no sé si de salut, també poden derivar-se'n.
Bueno, como todo procedimiento y como todo tratamiento, siempre pueden haber complicaciones. Ocurren en menos del 2% de los casos, pero pueden estar presentes. Inherentes al proceso de la estimulación, bueno, la hiperestimulación ovárica, puede también al momento de la cirugía haber algún tipo de sangrado, proceso infeccioso, dolor, ¿vale? Y claro, también pues desde el punto de vista psicológico, ya solamente con el hecho de una pareja acudir a un centro de reproducción por un tratamiento, por la causa que sea, claro, ya desde el punto de vista psicológico es difícil. Sí, también, entonces, pues bueno, evidentemente puede haber ansiedad, depresión...
I es tracta d'alguna manera? És a dir, hi ha algun suport psicològic que s'ofereixi des de la clínica?
Sí, realmente en nuestro centro contamos con el apoyo de nuestra psicóloga. Para nosotros es muy importante este acompañamiento durante todo el tratamiento porque, como te digo... No es solo cuando la paciente viene a la consulta y damos un tratamiento y damos cuál es la pauta a seguir. Es todo lo que viene detrás de esa pareja, de esa paciente, para llegar a la consulta, ¿vale? Entonces, para nosotros es importante ese acompañamiento durante el proceso.
Hem repassat una fecundació in vitro, diguéssim, d'una parella en què puguin fer-ho amb l'òvul de la dona i el semen de l'home. Entenc que hi ha altres opcions, no?, de donacions, sí, tant per una banda com per l'altra, no?
Sí, tenemos, de hecho, bueno, tenemos la fecundación in vitro, también tenemos el programa de donación de óvulos, que realmente casi representa un 30% de nuestros tratamientos, ¿vale? En este caso, tenemos el semen de la pareja, tenemos una donante en donde se hace un match genético con el esposo de la paciente. También la donante pasa por una serie de pruebas importantes, tanto físicas, psicológicas, genéticas, y es el programa de donación, ¿vale? Y también tenemos pues el método ROPA en pacientes de pareja femenina, ¿vale? También. Y las inseminaciones con semen de donantes en pacientes también con parejas femeninas o con deseo reproductivo sin pareja. Sí, hay una amplia variedad de tratamientos.
¿Quins diria que són els que ocupen un percentatge més alt?
Realmente, de nuestra estadística interna del 2019, que era la que te comentaba, el 30% de nuestros tratamientos son de ovodonación.
Déu-n'hi-do.
Sí, es sí. Bueno, esto viene todo viene a raíz pues de retardar un poco la maternidad, por lo que comentamos anteriormente, y por eso, bueno, a veces también hay un desconocimiento, que aprovechamos la oportunidad y que nos oigan todas nuestras pacientes, que no conocemos la reserva ovárica que mencionamos anteriormente, y de repente cuando llegamos a nuestra cuarta década de la vida estamos en pleno auge, que nos sentimos en la plenitud para poder formar una familia, y a veces nadie nos había comentado de que hay una reserva, que cambia la cantidad, que cambia la calidad. Me ha pasado mucho en la consulta, realmente.
Pues ja seria bo, no?, que en aquestes revisions ginecològiques que es fan de forma anual també es fes alguna anàlisi d'aquesta reserva, sí, ovàrica.
Sí, realmente, pues yo las invito que cuando vayan a la revisión, de hecho, una paciente a partir de los 25 años que se haga un primer estudio de antimuleriana con recuento de folículos para tener una idea. Sé que es un momento en el cual a lo mejor pues la mayoría de las pacientes no se plantea un embarazo, pero es una manera como de valorar, ¿vale? Y tener y prever en el futuro cualquier algo que podamos detectar y que ya luego no sea tarde, porque realmente en los tratamientos de reproducción también es muy importante pues lo que te digo, la edad. La edad es un pilar fundamental.
Doncs ens anotem tot aquest aprenentatge que hem fet avui a l'entorn d'aquests tractaments de fertilitat. Hem compartit aquesta estona amb la doctora Isabel González, especialista en reproducció assistida de Deixeus Dona Sabadell. Molt bon dia, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies, un placer, Mireia. Un abrazo para todos y feliz mañana.
Igualment, que vagi molt bé.
Que molt bé, adeu.